Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Rafael de Ribot. Benjamin Netanyahu assegura que Israel lluita per la seva vida, que està fent tot el possible per garantir la pau i que estan guanyant la batalla. El primer ministre israelià acaba de dir fa poca estona des de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York, on està intervenint ara mateix.
I didn't intend to come here this year.
No tenia la intenció de venir aquí aquest any. El meu país està en guerra, lluitant per la seva vida. Però després de sentir les mentides i calúmnies cap al meu país per part dels oradors des d'aquesta tribuna, he decidit venir aquí i dir les coses clares.
Netanyahu també ha demanat reimposar sancions a l'Iran, el país que considera que està al darrere dels atacs a Israel. La tribuna de l'Assemblea General de l'ONU és justament des d'on ahir van intervenir el president de Palestina, Mahmoud Abbas, i el ministre libanès d'Afers Estrangers. Tots dos van denunciar les ofensives d'Israel a Gaza i al Líban per demanar ajuda a la comunitat internacional. Més notícies amb Laia Ortega.
Un home ha mort ofegat en una platja d'Altafulla, al Tarragonès. Avui hi ha un fort onatge a la zona Tarragona. Ricard Buigas.
Bona tarda. La víctima és un home d'uns 70 anys. Ha mort mentre es banyava a la platja de Cala Canyadell, Altafulla. La seva dona ha avisat els serveis d'emergència cap a 2:15 de la tarda perquè l'havia perdut de vista. Salvament Marítim ha iniciat les operacions de rescat amb una embarcació, però l'estat de la mar ho ha fet impossible. Finalment s'hi han afegit els bombers, que han estat els que han pogut rescatar el cos a uns 40 metres de la platja. Els socorristes han iniciat les maniobres de reanimació fins que ha arribat l'equip del SEM, que ha acabat certificant la seva mort. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
La inflació ha caigut amb força al setembre fins a situar-se a l'1,5%, la taxa més baixa en 3 anys i mig. Un descens que s'explica per l'abaratiment dels carburants i la moderació dels aliments i també de la llum. Al marge de l'energia, però, hi ha serveis que es continuen encarint i per això aquesta millora encara no es percep a les baixades dels consumidors. Ho ha explicat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio el professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Lladós.
Ens beneficiem d'una benzina més barata, ens beneficiem d'un cost de la llum una miqueta més baix, ens beneficiem de que alguns aliments han baixat, però és cert que portàvem un estiu i que continuem amb augments importants dels lloguers i d'alguns dels serveis, no? Sobretot relacionats amb l'allotjament, la restauració i tot el que està vinculat al turisme.
Mor als 89 anys l'actriu britànica Maggie Smith, segons ha informat aquesta tarda la BBC. Guanyadora de 2 Oscars i coneguda sobretot pels seus papers a la saga de Harry Potter i a la sèrie Downton Abbey, l'actriu de cinema, teatre i televisió va tenir una extensa carrera que va començar a mitjans de la dècada dels 1950. Va participar en més de 60 pel·lícules i 70 obres de teatre. Entre els títols de films en els quals va treballar destacant El Club de les Primeres Esposes, Gosford Park o Una Habitació amb Vista.
Atenció als usuaris de Rodalies. Demà diumenge, la línia R2, la del Garraf, estarà tallada per obres entre Barcelona, Sants i Gavà. Hi haurà autocars directes entre Gavà i la zona universitària Palau Reial de Barcelona i d'altres emparades a Viladecans i al Prat de Llobregat. Ens interessem ara per la situació a la xarxa viària. Connectem amb l'equip viari, Mariluz García. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ja hi ha algunes retencions a l'àrea de Barcelona. Destaquem la Ronda de Dalt amb cua de Diagonal a Horta en direcció al Nus de la Trinitat. Això passa perquè hi ha un accident que talla un carril. La Ronda Litoral amb aturades des de Zona Franca a Montjuïc, també en sentit Trinitat, i també l'autopista B23 amb aturades de Molins de Rei al Papiol en direcció Girona per una altra col·lisió. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Els esports amb Sergi Andreu.
La UEFA ha sancionat el Barça amb 10.000 euros i la prohibició de vendre entrades per al pròxim partit de la Champions fora de casa davant de l'Estrella Roja. Això després de l'exhibició, per part d'un seguidor, d'una pancarta d'ideologia nazi en el partit contra el Mònaco. El club rebutja qualsevol tipus d'apologia de la violència i retornarà a l'entrada aquells aficionats que ja l'hagin comprada. Mentrestant, l'Espanyol també espera una sanció després que ahir un aficionat va llançar un got de plàstic a l'àrbitre quan va acabar el partit. El seguidor no és soci sí i ja s'ha disculpat el club pel seu comportament. El comitè de competició es reuneix aquesta tarda. La vuitena jornada de Lliga comença avui mateix a les 9 amb el Valladolid-Mallorca. A la Champions femenina, el Barça ja coneix el seu grup. Jugarà contra el Manchester City, el Saint Pölten i el Hammarby. I en handbol, Dikamem ja té l'alta mèdica i entra en la convocatòria del Barça per viatjar avui mateix cap al Caire, a Egipte, on es disputa la Super Globe, el Mundial de Clubs, aquest cap de setmana.
Fins aquí les notícies.
Cinema, sèries, documentals, plataformes, xarxes.
La finestra indiscreta.
A la finestra indiscreta ja ho tenim tot per marxar a Sitges. Programa especial des del festival amb Marta Ferrer, Àlex Montoya, Manu Yáñez, Laura Rovirola, Enric Pardo i Daniel Malet per explicar-vos tot el que passi al festival, parlar amb els protagonistes i gaudir com mai del cinema fantàstic i de terror.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som divendres 27 de setembre, i si és divendres vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors de divendres, una veu ja coneguda de cada divendres. Marta Bonnou, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, estimada?
Molt bé, perquè ve el fred i estic molt contenta.
Ve el fred, eh? Ve el fred, eh? Ahir, 29 graus, avui, Déu-n'hi-do, però a partir d'aquesta tarda calceu-vos, eh?
Estupendo.
Ah, sí? Però això ho diuen els meteoròlegs? No. És una cosa vostra?
No. Imagines, ho dic jo i ho vaig dient per Catalunya.
és un rumor que t'has inventat.
Ho diuen els
fred, tindrà el fred i fa una calor, et mores, no?
Ens ho va dir la Gemma, Puig la setmana passada, i així ho han dit tots els meteoròlegs d'aquesta casa. Ja l'heu sentit la veu, eh? Spoiler. Òscar Broc, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Normalment el tenim els dijous, aquesta setmana per accidentades decisions divendres, però la setmana que ve ja dijous amb la teva parella de ball. Sí, disfruta el dia d'avui.
Estic ara mateix.
És un intercanvi
flotant,
de parelles.
Flotant en un núvol de felicitat, relax.
Et deixen parlar, no t'insulten.
Sí, potser la setmana que ve, el dijous, no podré venir. Ja parlarem.
Hauràs de tornar a venir amb la Marta, no? Carquinyolis a la producció. En David Bueno i la Dolors Joanola i les ratafies al control, en Sam Silva i en Fran López.
Pierre Totem Locomoto.
Oi, en Fran ens posa aquest tall perquè ara mateix hem sabut de la mort als 89 anys de l'actriu britànica Maggie Smith. Ens ho ha informat aquesta tarda la BBC. Ja sabeu que la Maggie Smith, clar, tots ara la recordem per Harry Potter, però també Downton Abbey, Titanic també surt, 70 obres de teatre, 60 pel·lícules. Va començar a exercir a la meitat de la dècada dels 50, o sigui que imagineu aquesta actriu britànica Maggie Smith. També surt a Peter Pan.
Sí, Hook.
I Hook. És aquesta, sí, Hook, clar.
No, és una d'aquelles actrius amb un carisma, una presència, i d'aquelles que saps que podien fer-ho tot, des d'una comèdia fins a un drama, i si cal cantar i cal fer una mica de show, també te'l sabia fer. És a dir,
meravellosa, Maggie Smith.
Total.
En fi, i així la recordem aquí a la tarda a Catalunya Ràdio. I aquí a l'estudi, els carquinyolis habituals, Carlos Baraiber, Fran Domènech i Esther Vallès. Bona tarda, estimats.
Hola, bona tarda, què tal?
Carlos Baraiber, començo per tu, què m'expliques?
Mira, et volia explicar el nou gest de l'home de moda a Catalunya.
Ai, qui és l'home de moda a Catalunya?
L'home que té el 100% de la població de mitjana edat del país fent cua.
Ets tu?
Com? Podria ser, però és Hansi Flick.
Home, no! Pep Guardiola plorant a casa seva ara.
Hansi no és Flick. Lleig, sempre ho he dit, que a mi m'agrada, no, és tipus d'home que m'agrada.
Però és que a part d'això, o sigui, l'entrenador del Barça avui ens ha demostrat que...
És un gentleman.
A més de guanyar, d'estar educant aquests nens que té de la Masia a portar-se bé i no pas no posar els peus al seient, com li van fer l'altre dia.
I els de fora,
també. Un moment, això no ho sé, dels peus al seient.
Estaven a Vila-real, hi ha una banqueta que té dos files, sí. I per passar la primera a la segona, un dels jugadors d'aquests xavalets...
Dos cosins, són dos cosins.
Va posar el peu al seu seient.
Mm. Ui.
I va passar i li va deixar brut, i li va dir nano.
Ho va fer com fem tots els catalans, que és així. Noi! Noi!
El va venir a darrere, va venir després...
I passes la llengua.
Que els està educant, o sigui, està educant aquesta canalla.
Tu creus que Xavi els recriminaria aquesta actitud? Jo crec que no.
No, per això...
Xavi això ho passaria per alt.
Evidentment. És que l'altre dia es va posar, fins i tot, a educar aquesta gentada que balla a la ciutat esportiva a fer cua. Els va dir, no us poseu aquí, que us ho atropellarà un cotxe. O sigui, és que ho té tot. I avui...
Et dic una cosa, partits polítics darrere de Hansi Flick, eh?
Sí, no, home, tu diràs.
El seny i la rauxa.
Té aquesta part d'autocrítica, l'altre dia va demanar perdó a Marc Bernal per haver-lo fet jugar fins que es va lesionar. Sí. És com autoconscient.
O sigui, jo que no hi entenc de futbol, aquest està bé.
És un home dels que et podria agradar.
M'agrada molt, perquè ara pixen
bons
colònia.
Dolents, perquè ara s'ha de dir allò que és dels bons.
Pixen colònia amb Hansi Flick. Ah, i hi ha milers de dones que ja tenim aquest comportament per ser. Però vaja. Endavant, Hansi Flick. Oh, que senyor. És respectuós. Vinga. Bravo, bravo.
Aplaudim-lo, vinga.
Bravo, aplaudim-lo, que és un senyor.
Bravo, Hansi.
Bravo, bravo.
Doncs deixa'm abundar en aquesta evidència. Perquè, no, endavant. A més, avui hem sabut que és detallista.
Comença a fer ràbia, ja.
L'altre dia, clar, ara el que comences
ja
a pensar...
Ja parla català o encara no.
És que això no està clar que sigui bo. O sigui, tots els culers de B volen que no parli català. Perquè no perquè no se n'enteri del que parla la gent del Barça.
Això diuen.
Que diu l'entorn, que és el que més perjudica l'entrenador del Barça. Però deixa'm un moment. Tot el que és detallista. L'altre dia, a la roda de premsa, a Flick li van agafar un parell d'atacs de tos. Val? I el company de T3, Xavi Lemus, li va donar unes pastilletes per la tos.
Doncs avui... que va guanyar el Barça, no?
No sé quin partit era.
Va, un que va guanyar.
Sí.
No com l'Espanyol.
Perdona, a mi m'ha passat això.
A
mi m'ha passat això i la Judit Sala i la Laura Marín m'han portat carmels i jo no he vist cap editorial obrint dient, oh, que bones són aquestes.
Jo faria la maniobra de Hamlet.
L'editorial seria si tu li haguessis tornat les pastilletes a la Laura Marín.
Oh!
Val.
Això és el que ha fet Hansi Flick, que li ha tornat no una pastilla, sinó tres pastilles a Xavi Lemus.
A veure, poca broma, s'ha de dir que és un detall.
Està atent a tot, això sí.
Li ha tornat tres o li ha comprat un paquet sencer?
No, tres.
Doncs molt lleig, perquè quan et deixen una miqueta un gotet de llet, tu tornes al litre.
I vols dir que li va bé, li va de tres pastilles?
A mi m'agradaria veure Hansi Flick d'aquí un any, perquè això és com quan coneixes amb un noi i es
fa
bé,
tot ho fa bé.
Aquells espaguetis que tu fas la massa i al final acabes al cap d'un any menjant espaguetis de bossa perquè ja passa de
tot. Jo diria que no cal un any. Quan perdem dos partits seguits,
ara
veurem si Hansi Flick és el gentleman que tothom diu.
Veurem què diem.
I començarem a trobar Flick.
Que comenci a odiar el barcelonisme ja, per favor.
Ai, Fran Domènech, més enllà de Hansi Flick, a tu què t'ha tret la son avui?
Jo, mira, vull parlar d'una altra icona de Catalunya. Que ja sabeu que els divendres al migdia a Catalunya Ràdio sona això.
Home, i tant.
El programa de Carles Porta, Crims, concretament, que ha popularitzat aquesta frase.
Intentarem posar llum a la foscor.
Molt bé, intentarem posar llum a la foscor.
Ara,
doncs he de dir que aquesta frase no només es diu a Crims. He fet un exercici d'investigació, que consisteix en escoltar la ràdio, bàsicament, i en aquest mes de setembre, en aquesta emissora Catalunya Ràdio, el 10 de setembre, el programa Tot Costa, van dir això.
La posició de mig centre. Avui intentarem posar, com diu el mestre, llum a la foscor.
És que, clar, és part de l'inconscient col·lectiu, ja.
Correcte. El 14 de setembre, la transmissió de l'Espanyol amb Sergi Andreu i Sònia Oleart.
Que ens pot posar una mica de llum, que era interessant.
A la foscor.
Llum.
A la foscor.
Però és que... Però algú l'atropella per allà, encara no ha dit la foscor.
La Sara Jiménez, col·laboradora del partit de l'Espanyol.
Però...
Això són programes que no és la tarda de Catalunya Ràdio. Però en aquest programa, fa tot just una setmana... passava això.
Però jo t'hi afegeixo, perquè aquí hem vingut a posar llum a la foscor.
Carlos Balaibar, però no ho va dir només un cop, no. Ho va dir dos.
L'usuari Soc el Quílix, i des d'aquí una abraçada a Twitter, ha posat finalment llum a la foscor. Dos cops al mateix dia, eh?
Ets addicte, eh, Carlos?
Per tant, ja veieu que...
És el teu referent, oi?
És falta d'Alexi.
Sí, no.
Carlos Porta és el nou filòsof de Catalunya, perquè la Marta Pérez Verge, d'aquí 50 anys, la Marta Pérez Verge del futur, potser farà servir aquesta expressió.
Oi, sí, eh?
Parlar de refranys.
Parlem de refranys. Posarem llum a la foscor. D'on venia, eh? Ho farà la Marta.
Mirarem a l'octubre a veure si passa, també.
A veure.
Vinga, posa
Esther Vallès, a quina hora m'emportes?
Doncs mira, avui et porto això. Les veles s'inflaran, el vent es
portarà, quina mala bava. Quina mala bava, Fran. Quina mala baba.
Una mica sí que ha de sonar així. Una mica sí que ha de sonar així, perquè les veles ja no s'inflaran. Ahir, de goll de gom, va haver de suspendre la funció de dijous de Maricel perquè el vaixell es va espatllar. Clar, de fet, una afectada del públic va explicar que només acabava la primera cançó, el taló va baixar, una dona de la companyia va sortir a explicar que haurien d'aturar la funció uns minutets, i ja reprendria.
No dura ja prou.
Finalment,
encara haver de fer una parada.
Finalment va anunciar que es cancel·lava. I com sempre, quan passen aquestes desgràcies, els catalans, que sempre estem força acostumats, en fem pinya.
Ui, a veure, n'hi havia alguns que no, eh?
He obert Twitter i m'hi he trobat comentaris com: no em digueu que no sóc gafe, perquè fa gairebé 21 anys que vull veure Maricel. És una de les meves il·lusions a la vida. Avui l'he anat a veure i només hem pogut veure dues escenes perquè el vaixell s'ha espatllat.
Carinyo, si fa 21 anys que és la il·lusió de la teva vida, ho podries haver fet abans també, eh?
Els somnis arriben quan arriben. Però el millor és aquest. Aprofitant que el vaixell de Maricel s'ha espatllat, el canviaran per un de la Copa Amèrica i així tindran l'audiència que van prometre a la Colau.
Possiblement, possiblement. No, en tot cas, hem de dir que la funció d'avui ja la reprenen amb normalitat i que ahir va ser...
Han estat ràpids, per això.
Doncs una mala jugada.
És una maquinària com molt aparatosa, no?
Sí, sí, ha de ser una maquinària aparatosíssima.
Sí, bestial.
També llegia un comentari d'algú que deia, de Mallorca, que havia anat expressament per anar a veure l'obra, deia, m'heu trencat el cor. Home, no ho han fet expressament.
Home, no, clar.
I tornaran les entrades.
Clar.
I escolta, i sempre pots dir, jo vaig estar al concert de... Ai, a l'obra de teatre de Maricel, on va rebentar el vaixell.
Ara.
L'entrada valdrà calés.
És molt millor.
Quart de l'entrada.
Vinga, va, un quart de 5 de la tarda. Us canto el menú. Avui a la sobretaula ens preguntarem si és veritat aquest mantra que sentim periòdicament, allò de, ai, freia fred, no em vaig abrigar prou i ara estic refredat. És cert o no és cert, això? Passar fred, sotmetre'ns a canvis de temperatura, ens fa agafar refredats? Ens ho resoldrà la Judit Villar. Ella és metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. També anirem a França, perquè parlarem del cas de l'Enric Duran. És un activista català que el 2008 va declarar que havia robat prop de 500.000 euros a diferents entitats bancàries, el que vam conèixer com el Robin Hood català. Sí. Doncs ara l'acusen d'un delicte d'emblanquiment de capital. Avui declara els jutjats de Nanterre i nosaltres anirem fins a França amb la Isabel Galí perquè ens expliqui l'última hora d'aquest judici. És molt fort.
És molt bo, eh?
És molt fort. Ara me l'explicaràs tu, eh?
Per un true crime, això, eh?
I tant, i tant. Ja vam fer un sense ficció, si no recordo malament, sí. I dona per un true crime. També parlarem d'esport i roba interior. Segons un estudi, el 85% de les dones utilitzem una talla incorrecta de sostenidor, especialment quan fem esport.
Ostres.
És molt
I quan
fort,
fem
això,
esport
eh?
I quan no.
No,
no.
Perquè és... Jo vaig fer un estudi d'aquests del... que fa el Fran, de... i les dones no tenim la talla. Ningú sap, cap dona sap exactament la talla i la copa que fa.
Jo la vaig descobrir amb 40 anys.
Exacte.
No és broma, eh?
I perquè vas anar a un lloc on et van medir.
Vaig anar a un lloc on em van mesurar. Crec que va ser per un Dia Mundial de la Ràdio, en aquesta casa, l'any passat.
A Manresa. La botilleria a Manresa.
A Manresa. 39. A Manresa. No, vam anar a
Ribes.
No. Espera, deixa'm pensar.
Direm totes les botigues de Manresa.
És que no me'n recordo i em sap molt
de
greu.
La Marta del Cor, fent aquest tema, diu que des de només hi ha sostenidors de dona per fer esport des de 1977.
Ostres. Bueno, perquè, clar, no ens deixem fer esport abans, tampoc, no? Digueu-me com es deia.
Rubí Casals.
Rubí Casals,
correcte. Hem fet un mix, perquè he dit Casals.
Rubí Casals, allà vaig descobrir que tenia una talla, una 90, que jo sempre anava pujant amunt perquè tinc molt de pit, però, clar, l'esquena no la tinc gran.
I la copa.
I era una copa H.
No, és que ens ho fan molt complicat. Jo, una columna que vaig fer, vaig resumir que si fos els homes tinguessin pits, se'ls oferien a mida.
No,
i serien
dubte,
de preus populars.
Ja ho haurien solucionat.
De preus, això, sí. I els regalarien amb el diari el diumenge, amb aquells regalets que et fan d'empresa de casaments de merda, doncs allà regalarien
sostens. No,
doncs mira, vinculat a això, que per cert parlarem amb la Consol i Senyes, que és experta en llenceria i cotilleria, a partir de les 5, vinculat a això, afegirem a la sobretaula la neuròloga Marta Balaguer. No, vinculat a això no. A dos quarts de sis... Espera't, no, vinculat amb això, volia dir que a dos quarts de sis parlarem de medicina i de viatge de gènere. I ho farem amb la Isabel Montaner i la Blanca Collvinent, que han publicat un llibre que es diu Ets una exagerada, on es parla el viatge de gènere a la medicina. Quantes vegades ens han dit a les dones o ets una exagerada, o no tens res,
són
o és ansietat, són
nervis.
Sí, exacte. Doncs parlarem d'això, que també, que quan són malalties que afecten els homes, t'investiguen bastant més. Si no, que li digui a la gent que pateix endometriosi. I us deia que a partir de les 5 afegirem a la sobretaula la neuròloga Marta Balaguer, perquè
Caminar potencia les idees creatives. Sí. I ara us pregunto, teniu un fons de pantalla, allò, un verd, teniu un, no sé, un verd,
un
bosc,
un croma.
No, un bosc, coses amb color verd, creieu que potencia la creativitat, sí o no?
Ho deien. Deien que a l'escola ens posava les taules aquelles verdes, perquè eren les taules que tenen material escolar, amb mobiliari escolar, saps que és verd?
Sí.
Aquell verd, i era per la creativitat.
Ho atribuïm al color, aleshores, verd. És a dir, el verd provoca que... Ostres!
Això és el que diuen.
Uau, no sé si m'ho puc creure, això, jo.
Ara veurem si ho contrastem o no amb la Marta Balaguer. I a partir de les 6 parlarem de l'esperat irrepetible Cometa del Segle, que es podrà veure al cel de Catalunya a mitjans d'octubre. En parlarem amb en Joan Anton Català. I acabarem, a l'última hora, com cada divendres, parlant de tele.
Se me enamora el alma, se me enamora.
Amb el crític de televisió, l'Àlex Gutiérrez, comentarem l'entrevista pòstuma de l'exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, l'estrena de la segona temporada de La Travessa i tot el que anem sabent de Zenit, el show musical del 3CAT, que coneixerem d'aquí una setmana i ho farem de la mà de l'Aleix Manzano. I acabarem amb l'última i marxem amb en Xavi Fernández, que ja sabeu que aquesta temporada vol descobrir totes les coses que et passen quan has de ser pare. Això i moltes coses més des d'ara i fins a les 7. Atents a la ràdio, per què?
Sí, està bé, a la tarda.
Oh!
Oh!
Va, serviu que fa a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Diuen que a partir de demà les temperatures baixaran molt. Aprofiteu aquest estiuet en el que estem immersos avui perquè s'acaba. A partir de demà tornen aquells grans clàssics de que tardor abriga't, que et refredaràs, vaig agafar fred...
Posa la rebaqueta, fill meu...
No m'entra fred pels ronyons...
Sí, no surtis amb els cabells molls.
Oh, això és un clàssic.
Sí, un clàssic. Sí.
Pijama llarg.
Sí. És que amb aquests canvis de temperatura qualsevol no es posa malalt.
Aquests turmellets a l'aire.
Això mata,
eh? Jo he vist adolescents portar aquests turmells a l'aire amb dies de molt de fred.
Molt.
Que dius, hòstia,
amb
aquells anoracs supergruixuts, però després van amb els peus allà, no?
Però és que inclús anoracs gruixuts, que són top.
Sí, que són... I que dius, hòstia, per què no porteu... Bueno, en fi.
Perquè ens hem fet grans, perquè tu i jo, a l'època d'adolescència, segur que anàvem... Jo recordo, ensenyava ronyonada i no patia fred. I ara, tu no em veus passar fred?
I uns anoracs que portàvem als anys 80, que sortia jo a Santa Coloma de Caral a menys 35 amb aquell fred gelat, i jo anava amb uns anoracs...
Aquells anoracs d'esquí dels 80, no?
No, ni d'esquí, carinyo, ni d'esquí. Portàvem unes coses cutres i un passamuntanyes aquell de llana que passava per tot arreu l'aire.
Va, passar o no fred té tant a veure amb agafar un refredat, com ens diuen. Avui a la tarda en traiem l'entrellat.
No
podem saludar una metgessa amb aquesta música.
Puja-la.
Arriba!
Això no és seriós.
Està macla, eh?
Quan queda per Let It Go?
Sí,
ara ve.
Ja ve. Aguanteu.
No, encara no. Encara queda, encara queda.
Ja, no? Què li costa?
Crec que queda molt. Ara.
No. Tireu endavant, Fran. És allò de tirar endavant.
Va, fes el favor de posar una música normal, que hem de saludar la metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Judit Villar. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, Judit, aclarim-ho d'una vegada. Quina relació té passar fred amb agafar un refredat? Existeix relació o no?
A veure, doncs sí, però no en tots els sentits. Per exemple, el que heu comentat, per portar el cabell mullat o sortir a màniga curta quan fa fred, no hem d'agafar un refredat. Per suposat que no.
Sí, que no té una relació directa. Ja... Amb això no, però amb quins altres supòsits sí?
A veure, quan fa fred, les temperatures baixen, els virus es reprodueixen millor i tots els virus respiratoris que donen els resfredats comuns es reprodueixen millor quan la temperatura és baixa i l'ambient és sec. Per tant, els mesos entre l'octubre i el març és quan... hi ha més circulació d'aquests virus i, a més, l'ambient sec el que afavoreix és que tinguem menys mucosa al nas i la mucosa és una protecció natural del nas i la calefacció, per exemple, no és una bona companyera per això. A més, s'uneix el fet que quan fa fred estem en ambients tancats i això també afavoreix que si qualsevol té una infecció, doncs serà més fàcil que es transmeta.
Per tant, no és tant el canvi de temperatura que diem, ai, no, és que aquí canvia tant la temperatura que, escolta, això m'acaba matant i agafo fred i agafo constipat, sinó que hi ha més virus, estem en entorns més tancats i que és més sec, per tant no generem tants mocs, que és una protecció natural. Vindria a ser el resum,
exacte.
Eh?
Exacte, però no per sortir amb el cabell mullat ens hem refredat aquell dia, sinó perquè si és hivern segurament després hem anat a la feina on sigui o al metro amb gent que està infectada, amb un ambient sec, fred i agafem el virus en què nosaltres pensem que és per això.
Hi ha moltes preguntes per tu, a veure, Marta.
En canvi, però per anar suat sí que s'agafen constipats?
A veure, com la suor és un mecanisme natural per precisament perdre calor, si fa fred fora i suem, si encara controlem menys la temperatura corporal, sí que hi ha una relació que quan estem exposats al fred durant molt de temps, el sistema immunitari es debilita. Mm. O sigui que sí, tenim fred durant molt de temps, però això també ens pot passar a l'hivern, a l'estiu, jo què sé, si sortim de l'aigua i estem i fa fred, fa aire, pues també el nostre sistema immunitari es pot debilitar. I clar, en un entorn on estan circulant molts virus, com és l'hivern, doncs agafarem amb més freqüència una infecció.
Per tant, per la falta de defenses o perquè baixa el sistema immunitari, també ens podem malaltir. Podríem fer alguna cosa per mirar d'evitar refredar-nos en aquests casos de baixada de defenses? Em refereixo a complements vitamínics, herbes...
A veure, en principi, per al sistema immunitari, una dieta variada i rica en tot, sobretot en vitamina C aquests mesos, però que no cal fer suplements, sinó que amb una dieta rica en fruita i en verdura és suficient, la vitamina C va molt bé per això, i a part d'això pues, intentar evitar els llocs molt secs, o sigui, la calefacció no tenir-la al màxim, sinó lo necessari, posar humidificadors, hidratar-nos bé i sobretot pues, en èpoques de més focus virals, no? quan comencen tots aquests brots o quan estem a llocs molt tancats, tipus el metro, etcètera, pues, intentar mantenir la distància o fins i tot fer servir mascareta per la gent que vulgui protegir-se més.
Per tant, en entorns tancats, a la feina, m'imagino, ja no al metro, perquè tampoc no pots obrir finestres al metro, però si estem a la feina, hem de procurar ventilar, generar corrent d'aire...
Ventilar, aire i sobretot la gent que té símptomes, sisplau, que es posi mascareta. Que encara veiem molta gent que està super refredada al costat nostre i no té aquest cuidado, no, de bueno, rentar-nos les mans molt sovint, intentar pues, això, distància sobretot amb la gent que estem veient ja que està refredada i que no s'ha posat la mascareta.
I consciència tots plegats, escolta, si estem malalts o no venir, o posar-nos mascareta perquè més d'una vegada hem hagut d'enviar algú a casa.
Sí.
Jo he enviat gent a casa.
Jo també aixeco la mà com a culpable, ho he fet moltes vegades i hem de canviar aquesta actitud.
Vés-te'n a casa, Esther.
No, exacte, jo crec que després de la pandèmia això l'hauríem d'haver après ja, sí. No? Que ens fes una mica de vergonya estar a llocs tancats plens de gent, estornudant i almenys no tenim una mica de cura amb això.
Que a casa sempre s'havia fet que quan ens llevàvem i marxàvem obríem una mica les finestres de les habitacions per fer això, no? Doncs ventilar. Fins que un dia una persona em va dir, a veure, però has de ventilar 10 minuts, perquè a partir dels 10 minuts ja no serveix. Això és cert o no?
Ostres.
Bueno, el que vol dir és que els primers 10 minuts és quan es fa la ventilació real, perquè és quan canvia l'aire. Després ja no hi ha tant canvi d'aire, però evidentment si pots tenir-lo sempre obert millor, perquè la gent va entrant, sortint, els virus entrant, surten, però aquests primers 10 minuts és quan es fa el canvi inicial, diguem, no?, de l'aire. Seria el més important, sí.
Ja, no sé si és contradictori, però de vegades ens han explicat que, clar, si tots ens posem mascareta, o el que ha passat, no?, amb la Covid, que no ens vam exposar a segons quins virus i després vam caure tots malalts per constipats i per grips perquè feia molts anys que no estàvem exposats. No és una mica contradictori allò de dir que la gent malalta no vingui o que es posin mascaretes? Per la resta, dic, per no generar aquesta immunitat.
No, jo crec que això va passar sobretot als nens que no van estar exposats a alguns virus en concret, però després d'això ara ja estan circulant tots com sempre i jo crec que precisament el missatge hauria de ser que sobretot la gent més vulnerable és la que s'ha de protegir, perquè no podem esperar que tothom que estigui amb símptomes es posarà la mascareta, això no és fàcil, o sigui, aquí no passarà això. Han de ser autoresponsables si tu ets de risc posar-te-la tu, però també la gent que té símptomes que se la posi. Evidentment sí que ha sigut efectiu i útil. I també molt important de vegades el rentat de mans, que se'ns oblida i és...
Mira que ho hem repetit,
eh? Nas, sí, etcètera, sí, sí.
Mira que
i moltes vegades les infeccions hem tingut molt de cuidado a la feina, etc, però arribem a casa, la gent que té nens, i bueno, al final t'acabes infectant a casa, no? Després d'haver tingut cura tot el dia és complicat de vegades, però l'hem intentat, sí.
Més preguntes, Carlos?
Mira, jo no vull fer el meu cas categoria, però crec que no sóc l'únic en aquesta situació.
Quin ego, eh? Quin ego que té el tio, eh?
I per tant faré de portaveu de la gent afectada pel que ara explicaré. Doctora, a llevar-se a mitjanit per anar a lavar una descalç i amb aquell fred del terra començar immediatament a estornudar i a moquejar. Això a mi em passa i conec d'altra gent que pateix en silenci.
El segon, El segon.
El moment, i quan s'estornudar...
O sigui, fiques les a terra i estornudes.
Bueno, al cap d'una miqueta. Si se't refreda una mica... Això existeix, està descrit, està definit com alguna dolència o sóc una cosa estranya?
A veure, hi ha una entitat que es diu rinitis vasomotora o vasoactiva, que és la gent, sobretot, més que quan t'aixeques i toques amb els cus en fred, és sobretot quan t'aixeques al matí. I els primers estímuls que tens de llum i de tot, no? El despertar, comences a estornudir i fas molta mucositat nasal i et piquen els ulls i després ja passa. I això és perquè el cos, en un sentit, s'està despertant i fas com aquesta resposta immunològica.
Un reset, no?
És una al·lèrgia a despertar-se.
No. És un reset.
Jo tinc això, per Aibar, també. Veus?
I lo dels peus a la nit, si estaves mig dormint, seria una mica...
És més això, Carles. Sí.
Estàs més tranquil, Baraibar, ara, o no?
Sí. Sempre que li pots posar un nom a les coses...
Ara ja es met la història.
Pensa que el teu cos es pensa que et despertes a mitjanit, que dius, mira, ja em vaig a...
El cos del Baraibar està fart, eh?
Ui, l'estan despertant
algú. Agafa el tren.
Tot bé, Judit?
Sí.
Val.
Estic al carrer.
Ah, estàs al carrer, val, no, mentre no t'atropelli ningú.
Què ha passat, una màquina?
Què ha sigut això?
Està al carrer al segle XIX.
Semblava una bubucela o alguna
cosa
així.
Sí, què era?
Era un autobús.
Ah, un autobús, ai, pobra. Judit, un cop ens hem refredat, l'altre dia vaig llegir, deien, no feu baixar la febre, que la febre ens ajuda a combatre els virus.
Queda't tu a casa.
Hem de prendre antiemètics o no? És a dir, és una fake news, això de no deixar o deixar la febre que faci el seu curs?
No, això és totalment real. La febre és un dels mecanismes que tenim de defenses més interessants i més antics, més innats, i és perquè precisament els virus, com hem comentat, de que es divideixen millor a temperatures fredes, doncs el cos fa exactament això. El que fa és, com s'està replicant a 37 graus, 38, que és la nostra temperatura corporal, o 36, vull dir, quan pugem a 38, 39, el que estem fent és generar un ambient incòmodo per al virus que el que fa és enlentir aquesta replicació. Mm. O sigui que és bo mantenir la febre.
Ah,
la febre,
amiga,
no s'ha de baixar.
A menys que la febre se'ns en vagi de les mans, no?
A veure, en nens sí, per el risc de que podem fer convulsions sí que és baixa, però quan està per sobre de 39-40 graus, de fet els nens la toleren molt bé, i els adults hi ha un component subjectiu, perquè si estem a casa al llit podem aguantar amb 38-38,5 perfectament, i no s'ha de baixar. O sigui, la febre és un mecanisme natural que va bé precisament per fer que el virus no es pugui replicar, o sigui, que és molt interessant, i en la mesura del possible no l'hem de baixar, a no ser que estiguem molt, molt incòmodes o hem de fer alguna cosa, treballar, el que sigui. Ah, llavors sí.
I en el cas dels nens, ara que deies, sí, perquè hi ha el risc de convulsions, si la criatura té una febrada de Déu, allò posar-lo amb la banyera amb aigua freda, a favor o en contra?
En contra, pobrets. Això jo crec que és un càstig d'abans que no cal, eh? Ara tenim molts antitèrmics i no cal castigar-les d'aquesta manera. Estem parlant de bebès molt petits, lo de les convulsions. Si no, els nens toleren molt bé la febre. Poden estar a 38, 38 i mig, 39 i estar jugant. Més lent, però ho fan. No s'ha de baixar. Si el nen està bé i no es queixa, no té dolor, etcètera, no cal baixar-lo en aquests graus. Per sobre d'això ja sí que ho podem baixar precisament per evitar
Judit, les complicacions. Judit, hi ha una tramita que diu, no, això dels medicaments que frenen els símptomes del refredat, els frenadols de tota la vida, diu, ho dic com a genèric, no parlo del frenadol en concret, és bo o dolent? Perquè a mi hi ha metges que m'han dit, no, això ho has de passar.
A veure, és simplement un tractament simptomàtic. Vull dir, això no retrasarà ni allargarà la infecció. Durarà el que durarà igualment. Si tu fas un frenador, que el que té és un fàrmac, que el que fa és que tinguis menys rinitis, que tinguis menys mucositat, doncs estaràs més còmode si aquell dia has de treballar o fer un viatge, etc. Lo pots fer per control dels símptomes, per sentir-te millor. Però a la vegada dona son. Hi ha gent que prefereix tenir mocos i no estar més dormit a la feina, té efectes secundaris. Però al final és un tema de... El que porten són bàsicament antitèrmics, porten paracetamol i ibuprofè, i porten un fàrmac que el que fa és tallar la mucositat, però sempre temporalment. I això, com dic, no retrasa, ni fa que el refredat dure més, ni tampoc lo talla abans, perquè no estem donant un tractament curatiu. Jo crec que és simplement per trobar-nos millor.
Però sí, sí que és cert que el frenador o els similars són sinònim de becaina.
Home. Si
el prens, t'entra aquella son, no? Sí, sí. Estiguis on estiguis,
deu portar alguna, potser porten algun, com es diu, per les al·lèrgies, com...
Antihistamínic,
no?
Exacte, porten un antihistamínic, que per això dona son, dona també. Són pastilles que van bé per la rinitis, però a la vegada pues, ens donen, ens deixen una mica xafats. I a més fan això que hem dit de la febre, que la baixen i no cal. Si tenim unes dècimes, les podem tolerar millor.
Mm. Volem febre.
Doncs
volem
ja ho sabeu. Febre. Ja ho sabeu, no feu passar la febre i això de que el fred ens porti refredats no és ben bé així. Seguim, per favor, amb el protocol de rentar-nos les mans.
Ventileu.
Correctament, ventileu. I mascareta, o no aneu a la feina si esteu malalts? Perquè a la gent que som autònoms ens fa tanta il·lusió. No, ja... Fa tanta il·lusió quan veu un moquejant al costat que ja... dius que no facturo.
I penseu que en aquella brana del metro on heu posat la mà l'han posat milers de persones abans que vosaltres i que és molt probable que hi hagi...
I que la gent ja no torna a tapar-se la boca. Quan tu, la gent tu us així. Certament, eh? Certament, penseu en tot això. Renteu-vos les mans quan arribeu a la feina. Judit Villar, metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, moltes gràcies per la paciència. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara.
La nostra Frozen, ara, eh?
Una mica, eh?
Sí, llavors, jo, si ho entès bé, puc anar a esquiar amb màniga curta a la Molina?
Amb boles.
Sí, sí, sí. Per què
passar-te res? Sí, però...
Si tens defensa, sí. Però...
Trucaran els fabricants de roba.
És el que ha dit l'Ester. Sí, sí. Sí, però, perquè si mantens el fred molta estona, fas que el teu sistema de defensa es baixi, aleshores allà sí que algun virus que corri per allà...
I a part la hipotèrmia, vull dir, no te la treu ningú, eh?
Jo va haver una època que m'acostipava cada mes i no sabia... un doctor que tinc, que és meravellós d'aquests de capçalera, d'aquests de tota la vida, el doctor Prunera, em va dir, és que tu et sua... Ara vaig explicar una cosa.
Prunera.
Que aquesta, sua tot. Doctor Prunera, sí que és molt de metge capçalera. Ets suadora. I llavors, com que ets suadora, sense donar-te'n, vas passant fred. I clar, jo vaig molt abrigada sempre, llavors vaig suada sempre.
Et pots creure que aquesta matinada, no sé per què, carai, jo...
T'has aixecat suada?
No, bueno, això em passa molt.
Bueno, tu ara tens un termòmetre...
Sí, ara el termòmetre no funciona. Però recordava un moment que vaig anar a la neu, que em vaig abrigar moltíssim, vaig començar a suar, i quan vaig arribar a dalt de la muntanya, perquè fèiem raquetes, i quan vaig arribar a dalt de la muntanya... Clar, estava tan glaçada jo de la suor, que per sort m'havia portat una muda i em vaig canviar sencera.
Jo a vegades a migdia dic, vaig a canviar-me,
si no et quedes glaçada,
suada i tinc fred.
És que si no et quedes glaçada...
La gent de casa li explota el cap, diu, com que et vas a canviar? Dic, perquè porto el jersei xop i tinc fred de portar el jersei.
Perquè tu sues, remulles tot el jersei i després et quedes glaçada.
Dones suadores, que això també és com, sua, sí, su molt.
Anem de parlar.
Dona que su.
Un dia anem de parlar, perquè sempre les dones no suem.
Sí, sí.
També suem les dones. Va, un altre tema.
A Robin Hood dels bancs.
La chiamano Robin Hood delle banche.
En este hecho logró estafar a través de empresas ficticias, contratos de todo tipo.
Fiscalía y acusaciones han demanat una ordre.
Us ho dèiem abans, eh? El van batejar com a Robin Bank o el Robin Hood dels bancs. Es tracta de l'Enric Duran. Ell és un activista català que el 2008 va declarar que havia robat prop de 500.000 euros a diferents entitats bancàries. Carlos.
39 bancs.
Sí. 39 bancs, eh?
Ho va fer a través de préstecs que no tenia cap intenció de retornar. I ho va fer en aquell moment per denunciar el model financer capitalista i especulatiu i destinar-los aleshores a alternatives al capitalisme. Feia 12 anys que vivia en la clandestinitat i la seva causa civil va ser arxivada fa un any perquè els delictes havien ja prescrit. Però fa 3 mesos va ser empresonat, aquesta vegada a França, i ara l'acusen d'un delicte d'emblanquiment de capital per presumptament haver fet intercanvis entre l'euro i determinades criptomonedes.
Recordeu aquest cas?
Sí, sí, sí. I vull dir, crec que ell va plantar el jutge, va desaparèixer, ara el cas ha prescrit. I, aviam, jo no sóc conspiranoic ni res, però és una mica estrany, no? És a dir, una persona que burla la justícia d'aquesta forma i que ara caigui per això, sembla que l'han estat vigilant tota l'estona i que han estat intentant trobar qualsevol
esquerda
per ficar-lo a la presó, no? Té la pinta, perquè el timing és com molt sospitós. Tampoc conec a fons el tema, però per això deia que era com un true crime. Crec que en aquesta història hi ha moltes capes encara que no coneixem, moltes coses molt, molt interessants d'un personatge que, per mi... És fascinant.
Sí, sí, és fascinant.
O sigui, és un tio fascinant. O sigui, t'agradi més o menys el que fa, eh? Però realment, demanar mig milió d'euros en crèdits i patejar-te'ls en el que tu diguis, eh? Accions socials, accions anticapitalistes, i no tenir-li por a les conseqüències de la justícia, perquè el van denunciar, jo no sé si tots els bancs, però que et denunciïn els bancs és un problema molt greu. Per això suposo que per això va fugir.
Però, mireu, ostres, hi ha un documental que no sé si l'has vist, que es diu Robin Bank. Robin Bank, el pots trobar al 3CAT. Es va estrenar, jo diria, ara fa un parell d'anys, 2022?
El 17 de gener del 2023.
Del 2023. Sí. Doncs molt interessant, eh? Robin Bank. Nosaltres el vam estrenar al Docs Barcelona.
Sí.
Ara recordo.
Sí, és veritat. Fenomena, correcte.
I val molt la pena, jo crec que t'agradaria. Sí. Mireu, avui, com que ha declarat els jutjats de Nanter per aquest cas, que segons Òscar Broc i Podem subratllar la seva tesi, l'estaven buscant, li tenien ganes, connectem amb la nostra corresponsal a París, amb la Isabel Galí. Bona tarda, Isabel.
Bona tarda.
Ha declarat ja l'Enric Duran?
Doncs ho està fent encara, des de les 10 del matí. El jutjat d'instrucció de Nanter és una audiència a porta tancada amb una jutgessa de primera instància on ella ha de respondre, està responent a totes les preguntes i de la qual la jutgessa determinarà si hi ha cas o no hi ha cas. De l'informe que en surti, amb més o menys indicis de culpabilitat, doncs se sabrà si la jutgessa és favorable o no a la seva posada en llibertat, cosa que no es decidirà avui, a més, sinó dilluns en una altra compareixença i davant d'una altra jutgessa.
Ah, amic, en una altra compareixença, en una altra jutgessa. Sí. Uau, l'acusen de blanquejar diners mitjançant criptomonedes. A veure, què hauria fet exactament, Isabel?
Mira, no tenim encara l'escrit oficial de la Fiscalia, per tant, no hi ha acusació formal, però segons alguns mitjans francesos se l'investiga per blanqueig de diners i estafa, ja ho dèieu vosaltres. No és un cas aïllat, sinó com a presumpte membre, l'Enric, d'una trama que la policia investiga des del març d'aquest any. Hi ha tres persones més investigades i en un escorcoll que es va fer el juny en un apartament a París es van trobar 200.000 euros en havers bancàrics i 9 dies més tard es va detenir l'Enric. Això és el que sabem com a fets.
Duran, aleshores, reconeix els fets o s'està justificant?
A veure, sí i no. O sigui, és un cas que no té res a veure amb la seva faceta d'activista, tot i que ell també ho ha aprofitat per denunciar com d'opacs poden ser els bancs. I en un escrit que ens ha fet arribar la seva advocada diu: ell efectivament va participar en una contravenda d'euros en criptomonedes, però que el client no li va dir en cap moment que els diners que li estava donant procedien d'un frau en una web de comerç electrònic. Diu literalment, i llegeixo aquí l'escrit que ha escrit el mateix Enric, diu: el frau es va fer entre el 20 d'agost del 2023 i el 3 de juny del 2024 i el client només em va enviar euros del 20 de novembre al 13 de desembre del 2023 i del 5 de març al 20 d'abril del 2024. I continua dient que aquest client va intercanviar amb molts altres comercials diferents monedes, i jo sóc l'únic que fins ara he estat acusat per col·laborar amb, com a blanqueig, no per blanqueig. I diu: tampoc cap banc que va facilitar la circulació d'aquests fons tampoc ha estat acusat. Per tant, això és el que ve a dir ell, que no és això que insinuava vosaltres, no? Que sí, no és casualitat que ell sigui l'únic que estigui detingut. També és una detenció provisional i també podria ser que se l'hagi detingut, jo obro la hipòtesi, pel fet de ser no francès, diguem.
Amiga.
Perquè no sabem gaire res més dels altres. Que
cada cop ens cauen millor els francesos, Isabel. Cada vegada que parlem amb tu, ens cauen millor els francesos.
Però sí que és cert que el fet que només el detinguin a ell quan aquest client fraudulent ha tractat amb moltes persones és sospitós,
sí,
perquè saps qui ha tractat amb ell, pots anar allà a trucar a la
porta
i demanar explicacions, i que només estigui ell detingut. No sé, és com estrany, no?
Hi ha molta opacitat en aquest cas. Jo he intentat rascar amb companys que fan judicial, amb la mateixa advocada, i no sé més que el que us estic explicant, perquè no sé, realment no sé més.
Una mica de pudor, això.
Home, i no hi ha més persones detingudes, per tant.
Avui veurem una mica, jo crec que avui és un dia clau i veurem si hi ha cas o no, perquè també, de moment hi ha aquesta investigació d'aquest frau que n'hi ha a França, com n'hi ha a tot arreu, no? Amb webs de comerç, doncs gent que es queda diners que no són seus i que després, per blanquejar-los, doncs fan servir criptomoneda. Això és una cosa que passa habitualment. Sí. Si ell es dedica a la compra-venda de criptomonedes, en certa manera pot ser, entre cometes, normal que es trobi involucrat amb algunes coses. Ara, que se'l detingui de manera provisional, gairebé que se'l mantingui gairebé 4 mesos en presó, perquè no pot estar més de 4 mesos, doncs això potser és el que ens fa sospitar més, però també podria ser que aquest passat seu i el fet que no sigui francès doncs hagi fet decidir de moment a la policia de retenir-lo, no sé. Estic especulant,
Sí, nosaltres també, no pateixis. En els darrers anys, però, Isabel, no hem sabut res de l'Enric Duran. Sabem què ha estat fent durant tot aquest temps. Ha tornat a Catalunya, s'ha quedat a França.
Pel que entenc, jo no sé més que vosaltres, però aquest matí he pogut parlar amb la seva mare, la Fina, que he anat davant dels jutjats de Nanterre i he pogut parlar amb ella, li he fet una petita entrevista i m'ha explicat que l'haver prescrit el cas a Espanya, doncs, ell ha pogut tornar i ha pogut regularitzar la seva situació. Ja té passaport, ja té DNI, que va estar molt de temps sense tenir-ne, i per tant que en dues ocasions ha anat a casa, i sí, ha tornat, però que ell ja fa molts anys, diguem, que està instal·lat al nord d'Europa, en diferents punts, m'ha dit que últimament estava entre Nantes i París, uh-huh. i que això és el que ha estat fent, que està treballant amb aquestes, una mica amb el que sap fer, no? Moure's en el món dels bancs i de les criptomonedes, i això és el que ha estat fent fins ara, i no, tampoc li he preguntat més si s'havia assentat la vida, si s'havia comprat un pis. No m'ha semblat que fos correcte preguntar-li aquelles coses, però en tot cas això és el que estava fent, que estava instal·lat a França.
Interessant.
Doncs com diu la Isabel, avui veurem si hi ha cas o no hi ha cas.
Jo crec que n'hi ha, perquè si no, no s'allargaria tant. Ah. Ja fa molta estona que estic escrivint tant a la mare, a la Fina, com a l'advocada, i no em contesten, i em diu, això s'allargarà, avui anirà per llarg, és molt important el dia d'avui l'informe que se'n pugui fer, les explicacions que ell pugui donar, totes les preguntes i totes les proves que ell pugui aportar. Entre les proves, doncs, són les converses per Telegram que ell va mantenir amb aquest client, i en les quals es veu clarament que ell no en té ni idea de la procedència, ni li pregunta de la procedència dels diners presumptament fraudulents. Aquesta és la seva gran defensa. Que què acabi fent la jutgessa, sincerament, no en tinc ni idea.
Clar, faltarà veure què acaba passant amb aquest judici o amb aquesta situació judicial de l'Enric Duran, però és cert que ens remet a l'activitat d'Enric Duran, no? El Robin dels bancs, que li dèiem, el que en els primers 2000, tota aquesta òrbita de les finances socialitzades,
sí,
era una alternativa al capitalisme des de l'esquerra altermundialista, diguéssim. Sí, no? I clar, ara, qui s'ha apoderat d'aquest discurs de ens hem d'alliberar dels bancs centrals...
L'ultradreta
reaccionària, per l'altra banda, sí, sí, anarcoliberal, no? I es fa molta gràcia veure com el diagnòstic era correcte, perquè tot el que van dir l'altermundialisme era correcte i està passant i ens està passant a tots, però la reacció no ha sigut un món millor en el que tots hem comunitzat determinades coses, no, sinó no, que els criptos euros com llados ens estan dient que com hem de fer burpees a les 5 del matí.
Absolutament, la vida, com és el món.
Com canvien les coses.
Ai, senyor. Isabel Galí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada. Va, fem una pausa i a la tornada parlem amb en Francesc Garriga. Alerta, perquè en Garriga ens explicarà coses ultra interessants. Feu on és, no, en Garriga ara mateix?
Jo sé que Garriga és molt bo. Soc molt fan d'en Garriga. Tot el que em digui ell em semblarà bé.
El tenim davant de l'Assemblea General de l'ONU. I ens parlarà del discurs de Netanyahu, un discurs que ens ha dit incendiari. A la tornada de la publicitat parlem amb en Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
El cap de setmana del 28 i 29 de setembre, amb motiu de les obres que Adif realitza per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Gavà i Barcelona. El pla contempla un servei alternatiu per carretera i encaminaments a metro pels viatgers de les línies R2 Sud i R2 Nord. Els serveis regionals circularan desviats per Vilafranca del Penedès. Consulteu tots els punts de transbordament i els horaris d'aquestes alteracions a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Arriba la nova temporada al Teatre de Sarrià, on viuràs moments memorables amb Carles Sans i el seu espectacle per fi sol, l'increïble McLari, en Joan Pere i el seu particular humor i molts altres intèrprets. Reserva les entrades a teatredesarrià.cat.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Arriba a Barcelona Mundo Pixar, l'exposició immersiva més gran de Pixar que ja han visitat més de 600.000 persones a Madrid. Viu les teves pel·lícules preferides d'una manera única, des de l'habitació de l'Andy fins al fons de l'oceà. No t'ho pots perdre. Mundo Pixar, centre comercial Westfield La Maquinista. A partir del 26 de setembre. Entrades a mundopixar.com.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries.
Vaig somiar que la Maria Teresa Campos em feia classes de ballet.
A mi m'ho han tocat pràcticament tot. El cul, els braços, l'esquena, la cara, la barba...
Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols en exclusiva a la plataforma 3CAT.
Hola, vull entrar a Barcelona.
Contrasenya?
Opel Eco Zero.
Endavant.
Conquereix Barcelona amb un Opel híbrid o elèctric. Descobreix la nostra àmplia gamma de vehicles híbrids i elèctrics amb etiquetes Eco i Zero en el teu concessionari Opel i gaudeix de la ciutat com mai. Més a opel.es.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonesmolmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
10 minutets i seran les 5 de la tarda. Seguim a la sobretaula amb l'Òscar Broc, amb la Marta Pontnou, l'Ester Vallès, en Fran Domènech i el Carlos Braille. Cada cop som més aquí, eh?
Sí, molta gent, no?
Hem de posar micros, eh?
Ai, bueno, quants més serem, més riurem.
Doncs espereu que ara hi sumarem una altra veu. Una veu que també és molt del jit-jit-jat-jat, però avui l'hem de fer seriós, perquè aquests dies a Nova York tenim en marxa l'Assemblea General de les Nacions Unides i avui, de fet fa uns minuts, era el torn del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, pendent del discurs que ha fet Netanyahu en plena guerra contra Hezbollah, i tenim en Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do, no? Aquest discurs ha sigut bastant bèstia.
Mira, acumulem ja més de 120 discursos a les Nacions Unides i ha estat el més incendiari de llarg de tots els discursos que hem sentit des de dimarts. Ha estat contundent, ha estat dur, ha disparat contra tothom, no només contra l'Iran, no només contra Palestina, per tant, contra els seus veïns regionals, també contra la resta del món, contra les Nacions Unides, i la veritat és que no sé ni per on començar. Ha acusat a les Nacions Unides de ser un pou d'antisemitisme que s'ha de buidar, assegura que els últims anys s'ha condemnat més vegades Israel que la resta del món, sumat tot junt, i que això és una vergonya, que ha criticat la petició d'alto el foc que han signat els Estats Units i França perquè entén que no és una mesura que els permeti defensar-se, ha acusat el món de tenir confusions morals entre el bé i el mal, ha apuntat a l'arc del terror...
És com l'est del mal, ha renovat lo de l'est del mal, doncs.
Sí.
L'arc del terror, eh?
L'art del terror que el formen Iran, Iraq, Síria i el Líban per contraposició al món que podrien tenir si tothom cooperés en aquella zona, com ells diu, assegura que estan per la pau i que estan, per tant, per
la... S'ha intentat fer un gir, no? Mostrar-se un altre cop com a víctima.
I tant.
No, absolutament. Més que víctima, sí, no sé si dir víctima, però com a mínim marcar molt clar el punt de nosaltres ens estem defensant i els que no ens defenseu o els que no us poseu al nostre costat esteu amb els que ens ataquen. Mm. Per tant, això del bé i el mal, sense grisos, sense cap mena de matís, un discurs on ha assegurat que estan guanyant, que estan avançant, i ha advertit a Iran... si ens ataqueu, nosaltres respondrem. Ai. I a més ha deixat anar una frase: no hi ha lloc a l'Iran on no arribi el braç d'Israel, i això val per tot l'Orient Mitjà. Per tant, amb aquest to desafiant, contundent, s'ha portat un grup de claca, hi havia familiars d'alguns dels segrestats per Hamas i gent favorable o propera a Netanyahu, que l'han anat aplaudint. De fet, ha rebut aplaudiments quan ha acabat el discurs, però a diferència de, per exemple, Mahmoud Abbas, que va rebre una ovació dels assistents, dels assistents, vull dir, dels altres països. Avui Israel, més que dels assistents, ha rebut un aplaudiment del públic general, no dels pocs mandataris que quedaven. Penseu que és ja la quarta jornada, això va començar dimarts. No queden pràcticament mandataris escoltant els discursos, és a dir, la sala de les Nacions Unides, que era plena dimarts quan va parlar Biden, o fins i tot quan parla Zelensky el dimecres, avui és pràcticament buida, però vaja...
Per tant, en Francesc no hi era el representant dels Estats Units?
És a dir, segur que hi havia algun representant dels Estats Units, però no hi era ni Joe Biden, lògicament, però ni tampoc... vaja, ara no vull equivocar-me, però estic segur que no hi era Antony Blinken, que és el secretari d'Estat, i devia haver, doncs, l'ambaixadora de les Nacions Unides, com a molt. Penseu que, ja et dic, vull dir, estem tenint uns 40 discursos, més de 40 discursos per dia... I per tant no es queden a tots els discursos, i els grans mandataris s'esperaven sobretot el primer dia, que és el dia que hi ha la intervenció de Biden, sobretot.
Clar, en funció de què ho fan? És a dir, qui determina l'ordre dels discursos?
Això és una bona pregunta, perquè, per exemple, hi ha països que queden una mica sepultats. Israel, per exemple, ha parlat avui per una qüestió d'agenda del propi Netanyahu, estava previst més per ahir, al final ha saltat avui, però demà parla Rússia, però també parla Austràlia. Hi ha com una mena de norma que diu que si ve el cap d'estat parla primer, i després venen els primers ministres, i després venen ja quan parlen ministres o ambaixadors i de més. Però això no serveix, per exemple, per alguns països que tindran el seu president parlant demà. I per tant, diguem-ne que no es compleix sempre, però sí que és veritat que els noms més importants parlen al principi. De fet, Espanya diu, Pedro Sánchez, ens el deixen per dimecres a última hora, perquè no és cap d'estat, és cap de govern. Bé, això... segons per quin país serveix, però no hi ha una fórmula màgica per explicar-ho. De fet, mira, ara hi ha el primer ministre del Bhutan...
Home, i el
després...
país més feliç del món, eh?
Exacte, doncs sol... No sé si sol...
Quina bona dada, eh? Gràcies,
el país més
Carlos.
Feliç del món. Aleshores, però... entenc que... Digues, perdona.
No, anava a dir que després tenim un altre dels moments importants, perquè d'aquí 10 minuts, quan acabi el senyor Chering Topbay, escoltarem el català a l'Assemblea General de les Nacions Unides, perquè és el torn d'Andorra, Xavier Espot, el cap de govern, que és l'única intervenció que es fa en la nostra llengua de moment en aquest fòrum.
Aleshores entenc que ni es planteja opció de negociació o d'alto al foc, ens al contrari, no? Ha dit que no hi havia de cap manera possibilitats d'aturar-ho, eh?
No. O sigui, ha criticat el Netanyahu, ha criticat l'alto al foc, ha criticat la proposta dels Estats Units i de França, i per tant tanca la porta absolutament això, i que seguiran amb la seva operació, perquè ho estan guanyant.
Francesc Garriga, Déu-n'hi-do, estàs entretingut, eh? No, em flipa, perquè Francesc Garriga...
En paral·lel, a 300 metres, vinga. Zelensky i Donald Trump. No, potser 300 metres, és no, 500 metres. S'han trobat a la Torre Trump.
I també la gent que s'està manifestant...
Un moment, a la Torre Trump, eh? O sigui, la mescla Zelensky, Donald Trump, Torre Trump, sí. Meravellosa.
I entremig manifestants protestant per Netanyahu. O sigui, tenim la ciutat de Nova York caòtica, més no poder.
I perdona, Francesc, s'han fet virals avui les imatges del president del Consell de la Transició d'Haití bevent directament de la jarra.
Què ha passat aquí?
Que ho vegin a les xarxes.
Doncs, això és aquell vídeo d'escrivar al ministre, ara el governador del Banc d'Espanya, que va liar-lo una mica. Doncs sí, el senyor aquest volia beure aigua i s'ha trobat una gerra d'aigua, s'ha pensat que era un got gros i se l'ha mig fotut per sobre.
Fa
molta gràcia.
No, però imagina't el polític que va després que ha de beure d'aquella aigua que
lavaves
del senyor aquest.
Verge santa. Francesc Garriga, un plaer, ànims i paciència. Una abraçada.
Vinga, una abraçada. Ara,
no havia morrat el cap com un gos, que no podria fer.
Poc li ha faltat, perquè les imatges són increïbles. A més, li cau l'aigua per sobre el pit.
Meravellós.
Clar, perquè és tan gran que no...
Sí, el tio no pot veure.
Ai, estic veient les imatges, recupereu-les. Fem una cosa, anem a publicitat, després anem al butlletí informatiu, i a la tornada seguim a la sobretaula, que parlarem de moltes coses. Parlarem del Barça, parlarem de sostenidors, i també us parlarem de creativitat. Va, ara tornem.
La producció del Mercat de les Flors Cèl·lula 5, La Quijà, de Paloma Muñoz, inaugura la nova temporada 24-25. 10 ballarins a escena buscaran la poesia dels cossos en el moviment. Amb el suport del Pla d'Impuls de la Dansa de Catalunya, La Quijà es podrà veure del 3 al 7 d'octubre al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Hola, sóc el Cort Inglés comprant i tenen la segona unitat al 70% en milers de productes. D'Activia Frutes no ens en quedava, oi? Perquè tenen una oferta al pack de 4.
I en perfumeria tenen tots els productes de L'Oréal, Garnier i Mixa que t'agraden i es poden combinar. Digue'm alguna cosa, que un 70% és molt de descompte.
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga, web i app.
Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Ha arribat el moment. Descobreix els nous SUV 100% elèctrics de Polestar. Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, i Polestar 4, el SUV coupé innovador. Gaudeix d'una experiència inoblidable a Polestar Barcelona. Reserva un test drive a polestar.com.
Priscila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina, perquè, carinyo, Priscila ja és aquí. Entrades a priscilaelmusical.es. 10 úniques setmanes.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot.